Cinema per a micros, amb Javi Soler, Manu Barroso i Benjamí Miguel.
Molt bon vespre a tothom. Avui, dia 1 de juny, estrenem aquest mes amb un nou programa de Cinema per a micros, el número 31. Com sempre, aquí tinc acompanyant-me els meus companys, els estimadíssims, en Xavi Soler.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
I el Manu Barroso.
Hola!
Esperem que gaudiu d'aquest programa meravellós que us tenim preparat. Recordeu que ens podeu sentir ara mateix, com alguns esteu fent, en directe, dimecres, dia 1, a les 8 del vespre. Ens podeu escoltar en redifusió els dissabtes a les 12, o ens podeu sentir al podcast de la nova ràdio, o ens podeu sentir a l'Spotify també. Ens podeu trobar amb facilitat. Recordeu que Cinema per a micros és un programa coproduït per Producciones Look i Look i Butaca Reservada. I recordeu que Butaca Reservada té un Instagram meravellós i una aplicació meravellosa que us podeu baixar al vostre mòbil, on tindreu les crítiques de les últimes pel·lícules i fins i tot alguns monogràfics molt interessants. I ara que he dit tot això, normalment començaríem a parlar de la pel·lícula. Abans, però, hem de dir que avui tenim secció especial i la secció comença amb la seva capçalera. Aquí la tenim.
Rebobini, si us plau.
Rebobini, si us plau. I avui rebobinem perquè vosaltres no sabeu res d'això que us haig de dir, però ho comento.
Sí,
ho
recordo. Que consti que jo no sé exactament què passarà a partir
d'ara. Jo només dic ai. Ai. No sé què ve ara.
Us explico, no, això ho he preparat jo i era... És que tinc un neguit i volia compartir-ho. El dia 18 de maig vam fer el programa especial X i jo us vaig transmetre una notícia que havia trobat a un diari d'Extremadura que parlava sobre una senyora vestida de verd que feia un ritual parlant de precisament de Cinema per a micros.
Van fer un programa porno?
Sí, a l'X. Bla. Doncs en aquest programa va passar una cosa que a la gent li va passar desapercebuda. A tu, Xavi, a mi no, però segurament ja l'has oblidat. Va passar això, a sentim.
Se preguntava si encara
estan actiu o no.
No sé si la Fantasy Factory ha fet alguna pel·lícula, però hauria de fer una amb mi con Chilindrum. Ai, què ha passat?
Manu, estàs bé?
Sí, què ha passat?
Doncs això és el que va passar. No vam tenir gaire clar què va passar.
Això em va passar a mi.
Això et va passar a tu, Manu.
Estic flipat ara mateix.
Jo vaig pensar, se l'he de la olla i no li vaig donar més importància. Però és que resulta que el dia 25 de maig, parlant del Doctor Strange, va succeir això.
Tot i que no té res a veure amb He-Man, Skeletors, que amb algun multivers segur que hi són, però de moment no s'han connectat.
I jo, en el meu cas, la pel·lícula, el títol que li vull donar és El gabinete del doctor Cagalera.
Què et passa?
Què és el títol? El gabinete del doctor Caligari.
Ah, vale. Aquestes dues coses m'han fet sospitar que alguna cosa està passant en aquest estudi.
Jo ara estic cagat.
No et reconeixes?
No.
No et reconeixes? Doncs vas dir aquestes coses, Manu, exactament. Això, et va canviar la veu i vas fer això. Bé, jo només volia compartir-ho amb vosaltres i amb els nostres radioients, perquè ja quasi són de la família, llavors pensa que seria interessant que ho sapiguessin, però un cop he donat tota aquesta informació i aprofito per anomenar a la Neus Ceballos, que recordeu que ens acompanya a tots els programes i que abans no l'he dita, doncs passem ja a parlar de la pel·lícula d'aquesta setmana, que és Cinco Lobitos.
Cuidado, Aita.
Ahora sí.
Ay, Aita, que se te va a caer.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que... ¿No lo habéis pensado?
Ay, dame la niña.
A ver, ¿cuántos años tienes?
35.
¿Dónde estás?
Ay, qué... Madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En casa de mis padres.
Por lo menos duermes en tu cama.
¿Y hasta cuándo dices que se queda tú? Marido, o lo que sea.
Se me he caído yo en el sofá.
Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá.
Acords i desacords.
Acords i desacords. Perdó per... Estic recuperant-me un refredat. Aquí farem la tertúlia habitual sobre la pel·lícula i xerrarem una miqueta sense fer spoilers. Va, comenceu, que jo porto ja molta estona parlant.
Bé, jo crec que des de les darreres pel·lícules que hem vist, que estem tots tres d'acord en que s'ha agradat moltíssim. A més, és una primera pel·lícula, per tant, té encara molt més mèrit. I no sé, ja tenia jo tenia molt bones vibracions d'aquesta pel·lícula i se m'han confirmat totes.
De fet, venia de triomfar a Màlaga amb 5 premis.
Que no sempre és...
Que no sempre és garantia, sí.
Sí, perquè hi ha pel·lícules que després es perden. Però crec que aquesta tindrà molt recorregut i compte que no arribi bé, tot i que és molt lluny encara, als Goya i fins i tot a les nominacions de pel·li espanyola pels Oscars.
Sí, a dia d'avui tenim 5 Lobitos i Alcarràs com a, molt, a la pole position de la temporada de premis vinent.
Jo em va semblar una pel·lícula meravellosa també i només espero que aquesta pel·lícula no necessiti un Goya per tenir una bona carrera, perquè la pel·lícula s'ho mereix d'entrada. Espero que sigui una pel·lícula atraient pel públic, que no sé si el títol ho és suficient, no sé si la temàtica ho és suficient, però puc dir que jo, que sóc més de cinema, de palomites, de zombies, de slasher i d'aquestes coses, una pel·lícula tendra, profunda, reflexiva, contemplativa, que val la pena veure, que val la pena dedicar-li aquesta horeta i mitja que dura la pel·lícula per gaudir de bon cinema i d'una feina molt, molt ben feta.
Perdó. Jo, de fet, el que deies de que necessiti un Goya, esperem que no, perquè llavors això diria que s'aturaria ara i no... tornaria a sortir cap als Goya. Jo, de fet, el que vull és que arribi amb força fins als Goya i queden molts mesos. No sol passar amb aquest tipus de pel·lícules, però jo crec que sí, que durant tot l'estiu durarà i tindrà molt públic, perquè jo crec que tothom que l'estem anant a veure l'estem donant molta publicitat.
Jo anava a aquesta crítica, precisament, no? Que és un tipus de cinema que, per bo que sigui... a la gent li fot peresa anar al cinema a veure. I, hòstia, sap greu. Que es faci molt bona feina i que no, que sigui dur amb ella, no? Que se sigui fred des de...
Jo, arrel d'aquest debat que estem mantenint de si arribarà o no arribarà, crec, i és un però molt personal que li poso, que ha triat malament la seva data d'estrena. A les portes d'estiu, que arriben blockbusters americans destinats a fer taquilla, es pot quedar molt difuminada, i en canvi, si s'hagués estrenat potser setembre-octubre, un cop passat ja el boom de l'estiu... crec que hagués tingut més força a nivell de taquilla, eh? O sigui, la pel·lícula, la veguis ara o la veguis al setembre, és un pel·liculon. Sí. Però a nivell de taquilla potser hagués tingut més recorregut i més força a partir de setembre.
Jo crec que potser han volgut, no sé si ho teníem previst, aprofitar la tirada dels premis de Màlaga, perquè si no, deixa passar ja tot l'estiu, s'hauria perdut aquest efecte, potser, i no sé, jo crec que sí que tirarà.
Sí. Bé, parlem una miqueta de... perquè quan estem d'acord hi ha poc a parlar.
No s'ha gustat, punt. No, tenim moltes coses a explicar. Sí. L'estol d'intèrprets està espectacular.
Aquí volia anar jo. M'agradaria parlar d'algun dels personatges concrets. La mare. No la mare protagonista, sinó la mare de la protagonista.
Bueno, és que cada cop que la veig a la Susi Sánchez m'enamoro més, de veritat.
És al·lucinant, és hipnòtica aquesta dona, eh?
Sí. Jo crec que s'ha... ha estat descoberta tard pel cinema espanyol, però quan ho ha fet està demostrant quin tros d'actriu que és.
Sí. I podríem dir el mateix amb Laia Costa, que se'n va haver d'anar a Alemanya a fer aquella victòria, aquella pel·lícula quasi en pla seqüència, que li va valer el premi de Berlín, i llavors va tornar aquí per la Porta Gran, però se'n va haver d'anar primer fora. I també és una altra gran actriu.
Sí, però què ha passat? Vull dir, entre que va fer victòria... I ara tampoc ha tingut així un èxit així en alguna pel·lícula que diguis.
Ha fet alguna pinzellada al cinema independent de Hollywood, que aquí encara no ha arribat. Ha fet alguna cosa de televisió i ara ha tornat per la Porta Gran amb aquests 5 Lobitos. Jo crec que també és una actriu que mira molt bé el que fa i no aprofita el boom, perquè després de Victòria podia fer qualsevol cosa i no. Va calmar, i realment crec que entra en projectes que la motivin.
Jo crec que no l'havia vist en un paper així protagonista i...
brutal.
Jo sobretot és que a més com a actor evidentment també valoro molt la naturalitat, i la naturalitat en que no només en què actuen, sinó en què està fet el guió. No és que és com no notes que és un guió, sinó que està, almenys la meva impressió era aquesta, que és tot flueix molt, que és molt del dia a dia, que ho veus, ho sents quan passes al costat d'una parella, d'una família i tal. Això és una de les coses que més m'ha agradat.
I és que crec que aconsegueix que l'espectador es pensi que és com el convidat d'aquesta casa,
sí.
I veu el dia a dia, el que deies tu, de la família protagonista, I a part crec que es pot identificar amb moltes relacions, molts aspectes de la vida quotidiana que li recordaran a l'espectador moltes vivències pròpies o que ha viscut al seu voltant, no? Sí. I crec que aquest és el gran encert del guió, que per cert és una òpera prima, a l'Aude Ruiz de Azúa, que és directora i autora del guió.
Que ara que dius que coses que pots veure la teva vida, la protagonista és traductora.
Com tu.
Com servidor. I em veia molt, bueno, no em veia identificat jo, però sí de companyes que tinc que han estat mares i que traductores i es veuen que han de veure com compatibilitzar la vida de tenir un bebè i seguir traduint i com has de parar i com no pot ser i aquestes coses de que li passa a ella, no? que agafa un encàrrec i després dius, és que ara no arribaré perquè clar, no depèn de mi el temps que el nen em demani o que es posi malalt o que li passi qualsevol cosa.
I també suposo que us heu vist reflexat en la manera de viure de la seva parella, un tècnic d'il·luminació amb gires, ara contracte, ara no?
Sí, sí, allà hi havia molt de foto interessant. Jo volia fer també una menció, que això ho parlarem suposo més endavant, també, no sé, no sabria identificar si l'estil de direcció és guion escrito i decimos palabra por palabra, però dirigeixo els actors, o és aquesta és la situació, a veure què surt, no sé. Però hi ha escenes, fent una miqueta menció al que has fet tu, no? Tan orgàniques, sí. En general totes, però recordo una escena en la qual ella està exposant el seu xicot sobre una guarderia i enmig de tot l'espeech d'ella, ell fa una pregunta que ella salta per sobre, acaba de fer la de llorces i quan sembla que acaba la conversa li pot la ràbia i contesta amb ira sobre la pregunta que ha fet ell fa com 30 segons, tan ben lligat, tan orgànic, tan ben muntat que no, és que no sé, és que em va semblar meravellosa la direcció d'actors en aquest aspecte.
I tornant a posar èmfasi en les protagonistes, hem parlat de Laia Costa i Susi Sánchez, també el contrapunt de Ramon Barea, que és un personatge que potser no té molt de diàleg, però la seva presència es nota i molt.
I és important,
és molt important
perquè el patró del personatge, no? Uh-huh.
Sí, sí, sí. I és d'aquests personatges que estan i sembla que no estiguin, i això té molt a veure també amb el que passa amb el matrimoni també.
Mm-hmm. No? La relació que tenen
i aquests silencis que hi ha entre ells, com es miren. Bueno, ella no calla tant, no? Però sí, i és molt interessant a més aquesta relació d'aquesta parella gran que han passat tants anys i que ara, bueno, potser tenien una vida concreta a la que ja s'havien adaptat i ara els hi ve sobrevingut, no? Aquesta cosa del net, que se'ls fica a casa més per tot el que li passa a ella que no pot, no? amb la noia, i com els canvia i que s'hi fa recordar o no de com el van viure el tenir a la seva filla en el seu moment.
I en certa manera és un mirall del que li pot esperar a la jove protagonista si no canvia la seva relació també, jo deixarem aquí.
Sí. O al jove dius amb ell, però amb ella també.
Sí, sí,
el personatge
sí,
de la Laia Costa.
Exacte,
perquè
sí, sí.
Ella descobreix també coses de la seva mare que no ha sabut, que tenen a veure doncs, bueno, com canvia un matrimoni a partir de que tens un fill o no.
Que per cert que aquesta conversa és magistral entre les dues dones de...
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Brutal, brutal, brutal. Bé, doncs com ho podeu veure, ens ha agradat moltíssim i pensem que tothom ha d'anar al cinema, a recolzar el cinema espanyol i especialment amb aquesta pel·lícula Cinco Lobitos.
Ningú no és perfecte.
Ningú no és perfecte, i aquí normalment en aquesta secció el que fem és una... No me'n recordo el que fem en aquesta secció, si
clar, és que
creure.
Jo crec que s'ha centrat en dir secció així de corrido, sense dir una altra cosa, d'apartament o pis de lloguer o alguna cosa i...
No, l'objectiu està complet, l'objectiu era he de dir secció.
Sí, la resta m'importa.
La resta ja...
Sense que es noti, que, o sigui, i després dir tres paraules per, no, que estigui dins d'una frase.
Estava improvisant per veure si m'havia al cap de qui anava la secció perquè no me'n recordava. Senyores i senyors, això és el directe, el rigorós directe d'un dimecres a les 8 del vespre.
I els seus companys, doncs, fotent-li canya perquè saben què és el que passa.
I perquè no veieu la cara, però les cares són magistrals.
Sí, que fos, cada vegada que la Neus Ceballos diu batatí patatà, la meva cara és un poder de que leches viene ahora. Què tocava, què és? Ningú no és perfecte.
En aquesta secció el que fem és us proposem el que considerem que és millor i pitjor de la
pues lo que yo estaba diciendo, me habéis dicho que no.
Tens raó, continua, continua.
I en aquesta secció normalment parlem del millor i el pitjor de la pel·lícula sota el nostre punt de vista. I avui tenim... Quan una pel·lícula és tan bona, és difícil, és complicat per nosaltres. Sí. Nosaltres avui hem trobat el millor, però tenim problemes amb el pitjor. Mm. El millor, vinga, qui vol parlar?
Bueno, ho acabem de dir una miqueta, la direcció d'actors, com encaixen. Jo crec que aquí hi ha hagut un procés d'assaig de crear aquestes relacions perquè després a l'hora de rodar tot flueixi, que ha hagut de ser superinteressant, perquè tant la relació que té ella amb els seus pares per separat, la Laia Costa, com la que tenen els pares, com fins i tot la que té el que no és de la família, no? El que uh-huh. és
el sogre, no?
la parella de la Laia Costa, que no hem parlat d'ell, que és un personatge com més secundari, però que està molt bé també, Miquel Bustamante. Sí. Doncs crec que tot això està molt ben dirigit perquè, com parlàvem abans, no tinguéssim la millor dubte de que això anava sol i que això era veritat. És una mena de, com de documental, quasi, no?
Sí. Hi ha un treball darrere, no sabem la línia, no sabem si, això és molt interessant, no? Un treball d'assaig, un treball d'improvisació, un treball de situació, no ho sabem, o un treball de puro texto i actores dirigidos, no ho sabem.
No sabem quin ha sigut el mètode, però el resultat
però
és brutal.
El resultat és brillant, sí. Brillant. Uh-huh. I el pitjor?
No hem trobat res.
No, si no hi ha res destacable, almenys per el Xavi i per mi. El Benja sempre trobarà coses que criticar.
Premio desierto. Jo vaig estar buscant i sí que vaig trobar una coseta que a mi personalment engrinyola, però no engrinyola perquè estigui malament, engrinyola per com sóc jo. El cinema espanyol, sobretot en el melodramàtic, ja... una línia de direcció, que aquesta pel·lícula s'adapta a aquesta línia, que és aquesta visió contemplativa que de vegades agafa un tros de la vida d'algú i te la mostra, i al final tu tens un resultat, però la història és erràtica. I jo una mica, és aquesta la sensació que jo vaig emportar, no? Que sembla que la pel·lícula s'està enfocant a una mare jove amb la seva parella, però de cop no va d'això, va d'ella en solitari, però de cop no va d'això, va d'ella en la relació amb seus pares, però de cop no va d'això, va de la relació dels seus pares entre ells, però de cop tot se centra en la mare d'ella, però de cop... I aquest vaivent, què és el vaivent de la vida? És que és un sistema, i és un sistema contemplatiu totalment lícit i brillant. A mi, de vegades, m'allunya una miqueta del concepte cinema. Me falta més una presentació d'un nou desenlace.
Bueno, però és una manera de sorprendre't també, i al final tu has dit, no? La vida és així, no, la vida no segueix un guió pam, 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 pam. Llavors, bueno, si tu fos el guionista de la, fossis el guionista de la vida, sí, però es va posar una cara com dir, com que no?
No, estava escoltant.
Però jo crec que, de fet, és una cosa bona, per mi, que et va sorprenent i et va canviant el punt de... on tu creus que estàs l'ancorant l'ancla de la història i te va movent, per com li ha passat al protagonista, que les coses que li estan passant la van movent i no té un moment en què estigui té una base.
Jo coincideixo amb que aquest és una tònica, per dir-ho així, bastant habitual al cinema espanyol, i en moltes ocasions coincidiré amb tu que sí que el resultat pot ser erràtic, però en aquesta pel·lícula justament no hi coincideixo, perquè crec que el que ens mostra són dues mares o la maternitat en diferents etapes, i pels fets que van succeint doncs es van solapant perquè passen, però és una mostra d'aquestes tres etapes. No veig que em falti aquesta... O sigui, no em queda com un erràtic. No pels fets com es lliguen, eh? En altres pel·lícules t'ho donaré absolutament la raó, aquí no.
Bé, doncs com ho podeu veure, el Xavi i el Manu no tenen ni puta idea de cinema i només m'heu d'escoltar a mi, perquè sóc el que... És broma. Jo havia de donar un contrapunt i, de fet, de tot el que esteu dient estic d'acord absolutament amb tot. Però algo tenia que decir, es que tenemos que llenar 40 minutos de programa, chicos.
Infiltrats.
Bé, i dins d'aquesta secció és quan exposem les opinions dels nostres oients que han anat a veure al cinema i han volgut que deixéssim recollides les seves opinions sobre la pel·lícula de la setmana.
Aviam, hi ha coses que sí i coses que no. Quan la nina que no... Em torno a gravar.
Amb aquesta pel·lícula m'he emocionat molt. A mi també encantaven aquesta nana, els 5 lobitos, quan era petit, perquè m'adormís.
A mi m'ha decebut. Jo pensava que anava d'unes mines a Galícia on els miners eren atacats per llops, com es deia, o cinc, o lobitos, doncs per això.
Aviam, hi ha coses que sí i coses que no. Quan la nena està tranquil·leta, està dormint, o està jugant al parc i tot això, i està amb els avis, sí. Quan la nena es fot a plorar, no, és que no qui l'aguanti.
Atenció, aquest senyor d'aquesta pel·lícula, jo me l'imagino de petit que li grata, i aquest nen plorant així.
Amb un pur a la boca.
Amb un pur a la boca. Posa'm cinema independent. Bé, doncs tenim aquí les opinions dels nostres radioients, alguns d'ells coneguts, de fet en aquest cas els tres, superconeguts, i nosaltres continuem amb el programa amb aquesta nova secció.
Estranyes coincidències.
Aquesta secció, com ha dit el...
I no...
Jo no dic... com es deia abans? Ja no me'n recordo com ho deia.
No, però dic aquesta nova secció, no, que l'hem fet des del primer programa.
No tornaré a parlar, eh? M'estan fotent una canya avui.
Bé!
Avui estem parlant de Cinco Lobitos, triomfadora de la darrera edició del Festival de Màlaga, la 25a, i aprofitant aquests 25 anys del Festival de Màlaga, el que farem és una miqueta de repàs per la història del festival.
Dels guanyadors, bàsicament.
Els guanyadors, com a secció.
Un festival que es creava l'any 1998, primer com un esdeveniment molt petit, però que s'ha consolidat fins al punt de que ara és l'actual presentació de les novetats de la temporada del cinema espanyol, i ha sigut un festival de descobriments, perquè de les 25 guanyadores a la millor pel·lícula al llarg d'aquests 25 anys, 10 són òperes primes, inclosa aquesta Cinco Lobitos que parlem avui.
I hem de tenir en compte que eren 10 òperes primes en negreta. És el que posa aquí escrit. 10 òperes primes entre parèntesis en negreta. Llavors ho dic. Per què posa en negreta? Que és Xavi.
Per destacar-ho.
Ah, vale.
Sí, sí, negreta m'estic posant jo. Bé... suposo que al públic li deu sonar això de la biznaga de plata, que és el premi que... Hi ha la biznaga d'or, que és el premi general, el primer premi, i després hi ha la de plata, que aquesta és el premi del públic, però que no es va crear fins al 2001, que els tres primers anys no existia.
I, curiosament, com acostuma a passar, jurat i públic només han coincidit una vegada.
I que ara després la comentarem, sí, mm-hmm. Sí. I també, això estava fent el repàs, però veig que ho havies destacat aquí, Xavi, que només dos, en 25 anys, dos directors han repetit premi a millor pel·lícula. La Gràcia Cregeta, el 2004 amb Héctor, i 2013 a 15 anys i un dia, i el Carlos Márquez Marcet, el 14 amb 10.000 quilòmetres, i el 19 amb Els dies que vindran.
Repassem una miqueta així per sobre aquestes 25 triomfadores de Màlaga.
Sí, em sembla interessant.
La primera edició, 1998, la guanyava Miguel Alba d'Alejo amb La primera noche de mi vida.
La Leonor Watling, si no recordo malament, era la protagonista d'aquesta pel·lícula.
Si no recordes malament, bé, perquè sí. Jo no ho recordo.
Sí, és com... Era, no sé si recordo que era com a la... succeïa a Madrid, i era com una a veure si ho sé dir, una comparació, com si fos la Verge Maria que dona la llum, i era al Nadal una noia jove que estava embarassada, crec que recordar, que era una cosa així, però no ho tinc clar.
Jo tinc la del 99, que va ser l'any següent, que aquesta sí que la tinc força clar, era una pel·lícula que era una alegoria a la bellesa del porno, era Les velles guarrades, d'Enrique Gabriel.
Les huelles borrades.
Ah, llavors no anava de res de por.
No.
Per cert, La primera noche de mi vida, la primera guanyadora, una òpera prima, també. Està en negreta.
Està en negreta, vale, d'acord. 2000, Sexo por compasión, de Laura Mañá. No la vaig veure.
No,
una pel·lícula molt interessant, la veritat és que sí. Sí. També una altra òpera prima.
El 2001, Sinvergüenza, de Joaquín Oristrell.
Una pel·lícula divertidíssima, sí, ambientada en una escola d'actors, amb una Verónica Forqué radiant.
Boníssima, sí, Verónica Forqué brillant. L'elenco de joves estava més fluixet, entre els quals ens trobàvem el cantant aquest...
Dani Martín.
El Dani Martín. Estava més fluix, però la història era... A més, jo que sóc actor la vaig veure de jovenet també, clar, era collons, estem parlant del 2001, fa 21 anys. Sí. Jo me'n recordo que em vaig fotre un fart de plorar al cinema quan acaba la història i quan al final pots estar dedicat als 5.000 actors de tota Espanya que som desconeguts i que ens coneix poca gent. I em vaig, no sé, em va tocar molt això d'aquesta pel·lícula. Bueno, em va agradar molt, l'he vist diverses vegades aquesta.
El 2002 va venir El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, que era un intent d'encetar un nou gènere, jo crec, dins del cinema espanyol, que és de musical així, amb cinema musical però sense cantants, realment, o sigui, actors que llançaven a cantar i bueno, defensaven una història, i que va estar força entretinguda, que després va anar tant al teatre com i va tenir una segona part, ja
los
una
dos,
miqueta més fluixa. Los
dos lados de la cama, sí.
Aquesta molt fluixata.
Sí.
Però s'ha de dir que la primera, l'altre lado de la cama, era molt divertida, sí. I que va funcionar realment molt bé taquilla.
Molt bé taquilla, sí. Sí.
A més, arrel d'això, van sortir a la seva ombra moltes pel·lícules que uh-huh. explotaven, no la part musical, sinó la forma de crear aquesta trama sexual de personatges, no? Des de Dies de Futbol a moltes altres. Escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula.
Recordem-la.
Esta historia es muy sencilla. Todo empieza cuando A deja a B.
Podemos seguir siendo amigos.
Y es que A está enamorada de C. C vive con B y no la quiere dejar.
¿Sí que la voy a dejar?
Además, C es el mejor amigo de B.
Mira, yo no sé quién es, pero me voy a enterar y le voy a partir el alma, hombre.
C, claro, no le dice nada ni a B ni a D.
En estos casos lo que suele pasar es que vuelven con algún antiguo novio.
Este C y C intentan animar a B.
Yo te voy a presentar unas tías cojonudas.
Y aunque no sean cojonudas, tampoco pasa nada.
Pero no lo consiguen y B se va a espiarla. C ahora, se enfada con B.
Grave de la cabeza.
H se enamora de B.
Es mi novio.
F y E no están demasiado bien.
Todos los orgasmos que he tenido contigo así.
A Ben le empieza a gustarle.
¿Qué notas?
Que tienes unas tetas cojonudas.
Sin que Ben le diga nada.
Pero que no durmió en mi casa, joder.
Estas cosas pasan, ¿no?
¡Qué mentirosa!
¿Pero por qué pasan?
Pues porque todos somos bisexuales.
Ahí está el cuit. ¿Os queda alguna duda?
¿Quién mató a Kennedy, verdad?
¿Y este quién es?
Es un detective privado que he contratado para que me diga dónde está Paula. Y creo que en esa cinta aparece Paula con el pedazo de cabrón del novio ese que se ha echado.
¿Qué está pasando aquí, hombre?
Está bien, volvamos a empezar.
La naturaleza es lo que tiene.
B y C son amigos y juegan al tenis. C se enamora de A, la novia de B. Pero el único que conoce la verdad es F.
¿Tú sabes el verdadero problema de este país? Que la gente no folla.
Ah, sí, hola.
Pero si A está con B y con C... ¿Te está con Icon D?
Llevamos todo el día follando sin parar.
¿Pero esto qué es?
¿Y ahora?
Mejor.
Ah, y además cantan.
Hace calor, hace calor.
Ella tiene la receta para estar mucho mejor.
Todo esto en la comedia de Emilio Martínez Lázaro. El otro lado de la cama.
¿Cómo?
El otro lado de la cama.
Está bien el título, ¿no?
Què us sembla? És el primer tràiler que posem que podem deixar sencer sense que es perdi l'atenció, perquè el text és brillant. El tràiler està molt, molt, molt ben muntat.
La veritat és que la idea està molt, molt ben feta, molt, la veu acompanya molt bé, tots els talls escollits. I, està.
I, sí. I a mesura que l'anava escoltant m'anaven venint
flashos,
les frases amb... i sobretot Alberto San Juan, que el vaig trobar brillant, amb aquest taxista.
Sí, senyor.
Sí.
Recordo aquest moment de quan ella el deixa.
Sí.
Puedo preguntarte una cosa, ¿puedes decirme por qué eres tan hija de puta? Aquest moment és brillant.
Bé, doncs, llàstima que la continuació no va estar a l'alçada.
Va ser més fluixeta. Bueno, jo crec que la segona, bueno, va ser oportunista, no? Com passa en moltes segones parts.
Sí, si funciona taquilla, pues explotem-ho fins que duri.
Sí. El otro lado de la cama, d'Emilio Martínez Lázaro. I continuem, 2003.
Una altra òpera prima, Torremolino 73, de Paolo Berger, també una comèdia. S'ha de dir que a Màlaga acostumen a triomfar les comèdies, Almenys en una primera època, després ja variaria, però al principi eren tot bastant premis a comèdies, i aquest en aquest cas també s'ho mereixia, El
molt
Javier Cámara i Candela Penya, divertidíssim.
Sí. Jo tinc moltes... No l'he vist, fatal per mi, perquè sé que és molt bona pel·li, així que la... aquesta setmana la veig i vale, la setmana que ve us dic alguna cosa.
Podem fer per veure-la, jo sí que la vaig veure, però m'agradaria revisar-la.
Puc fer un clàssic?
Sí.
Ja us la deixaré.
És que aquí els radiovients ho saben, però Xavi té una gran col·lecció de cinema en DVD, i sempre que diem aquesta no l'he vista, ens diu ja us la deixaré, i tenim una pila de pel·lícules a casa nostra, el Mauro i jo, que són totes del Xavi, que ja no sabem on ficar-les perquè no ens dona temps de veure-les.
El 2004, Héctor, de Gracia Querejeta,
Xavi?
Està bé, però tant com per guanyar... Clar, no, no recordo qui hi havia aquell any, no? Però la pel·lícula està bé, és més, més melodrama, aquí entrem, comencem a tirar cap al drama, però tant com per guanyar un festival... No. Jo crec que no.
I 2005? Vas tapes... Perdona, que
no, està bé.
2005 tapes de Juan Cruz i José Corbacho, a mi em va semblar brillant aquesta pel·lícula.
I aquí és quan es van posar d'acord jurat i públic, és el que deien abans. Sí, jo recordo més a veure-la, van anar a veure-la als Palas.
Als Palas, mare meva. Sí, doncs sí. És una pel·lícula brillant, que jo no és una pel·lícula que m'esperava de José Corbacho, sincerament, no m'ho esperava això. Tendra, profunda, molt propera a les nostres vides, a la realitat. Hi ha frases meravelloses com... aquesta frase no l'oblidaré mai, l'utilitzo molt sovint. El amor és com una flor, hay que regar-la cada dia si quieres que se mantenga fresca. Meravellosa.
I un món que després van voler recuperar a la sèrie Pelotas, que van fer també el Juan Cruz i el José Corbacho.
I per ser estan negretes, això vol dir que era Opera Prima.
Ah, vale. Ah, volia dir això, si estan negretes significa... Ai, gràcies, Xavi, no? Continuem. 2006, Los aires difíciles, de Gerardo Herrero.
No l'he vist, aquesta.
Jo tampoc.
Pues seguimos. 2007, Bajo las estrellas, de Félix Vizcarret.
Me va encantar.
Sí?
Un Alberto San Juan.
Em pensava que era el cognom. Sí. Félix Vizcarret, me va encantar. De veritat, després he entès que el que volies dir. M'ha costat.
Alberto San Juan, deies?
amb un paper així de músic brillant que s'ha de fer càrrec d'una nena i amb assegurat que està molt bé. Realment la pel·lícula...
Ai, ara m'han vingut imatges d'aquesta...
A mi em va agradar moltíssim. I si no l'heu vista, ja us la deixaré.
Doncs el mateix puc dir jo de la següent. 2008. 3 dies, de Francisco Javier Gutiérrez, amb un... Ai, ara s'ha malat el nom.
Víctor Clavijo.
Amb un Víctor Clavijo espectacular.
És aquella del Fidamont?
Una pel·li apocalíptica.
Meravellosa.
Amb la Mariana Cordero.
Bueno, apocalíptica, però que l'apocalipsis és un decorat per donar-nos un punt d'inflexió a la pel·lícula, que sabem que serà al final de la pel·lícula, però la resta és una història d'amor...
De família
i desgarrada. És meravellosa, aquesta pel·lícula.
No sé per què aquesta pel·lícula no va tenir més recorregut, perquè em sembla un pel·lícula.
Una altra per la prima, per ser.
Sí.
Sí, senyor. I arribem a La vergüenza, de David Planell, el 2009.
Una altra òpera prima, també amb Alberto San Juan com a protagonista, un drama dur, d'una parella que adopta un nen immigrant, hi ha problemes de comunicació... Aquesta era dura, a mi em va agradar molt, però era una pel·lícula dura.
I el 2010, Ràbia, de Sebastián Cordero.
No.
Passa palabra.
2011, 5 metres quadrados, de Max Lemke.
Una comèdia dramàtica interessant i potser el millor paper que ha fet Fernando Tejero.
Sí?
Ah?
Que és un matrimoni que s'hipoteca amb un pis que finalment no es construeix i ell acaba instal·lant-se en la caseta de promoció de...
Ah, que interessant.
De la immobiliària. Que aquí
aquesta la podríem també haver vist.
Però que és una prequela de Aquí no hay quien viva?
No, aquí estan els 5 metres quadrados en aquesta caseta on s'instal·la ell.
De la cabina.
La cabina, mare
meva. Ja us la deixaré.
El 2012, Els nens salvatges, de Patricia Ferreira.
Una pel·lícula interessant, també.
Quan has posat Els nens salvatges és perquè el títol era en català?
Exacte.
Sí, sí.
Que per cert, ara que fas aquest apunt, força presència al cinema català, sí, pel Marès de Màlaga.
És que ho estava veient i que, ostres, hi ha diverses guanyadores.
Sí, sí, sí.
2014, 10.000 quilòmetres, 10.000 quilòmetres.
T'has saltat el 13, 15 anys i un dia, de Gràcia Queregeta.
Perdó.
Un drama força interessant, amb Maribel Verdú i el seu fill adolescent i un Antonio Resines fent d'avi realment bé. O sigui, una pel·lícula que estava molt, molt bé, recomanable també.
I ara sí, 2014, 10.000 quilòmetres, de Carlos Marqués Marcet.
Brillant.
És una relació a distància, oi?
Sí, és una parella que ella se n'ha d'anar als Estats Units i es comuniquen via Skype. I la majoria de seqüències són, doncs, cadascú davant de l'ordinador i com mantenen aquesta relació.
Que és la Astrid García Johnson, potser, no?
Era la Natalia Tena i David Verdaguer.
Daniel Guzmán, con su ópera prima, A cambio de nada, el 2015.
Bueno, adolescents problemàtics... amb un Luis Tosar de secundari, estava bé. No era espectacular, també jo crec que el premi excessiu, però sí. La pel·li estava bé.
El 2016, una pel·li que jo ni recordava, Callback, de Carles Torres.
passa per l'arbre, també.
Sí, ni idea, sí. 2017, estiu del 93, de Carlos Simón. De Carla Simón, perdó. Ai, déjame corregir el meu tiempo. Carla Simón.
Potser és una de les òperes primes més premiades del cinema espanyol darrerament, no? Perquè va fer...
Va arribar a ser la escollida pel el seu any per anar als Oscars, o al final no?
Crec que no, crec que finalment no. El que no recordo és quina hi va anar.
2018, Les distàncies, d'Helena Trapé.
Una altra producció catalana brillant, també. Una història de un grup d'amics que es traslladen a Londres a veure un amic seu que està vivint allà, amb potser dels millors papers que li he vist a Alexandra Jiménez, perquè és un paper dramàtic, sempre la tenim encasellada en comèdia, i realment estaven tots, tot el repartiment molt bé.
Recordo el tràiler d'aquesta pel·lícula, sí, sí.
Fixeu-vos, 2017, estiu del 93, cinema català, 2018, Les distàncies, cinema català, 2019, Els dies que vindran, cinema català, de Carlos Marqués Marcet, un altre cop. Què tal, Els dies que vindran?
La tinc pendent, però és una proposta interessant, perquè David Verdaguer, que és l'actor habitual del director, la va rodar amb la seva parella real quan ella es va quedar embarassada, i és una miqueta el procés de com viuen l'embaràs, tant en ficció com en la realitat.
I el 2020, òpera prima de Pilar Palomero, Les niñas, que a més sembla ser que es van portar, això jo no ho recordava, el Goya, la millor pel·lícula.
Les niñas la vam anar a veure.
Les niñas...
Sí. Veus, aquí sí que et compro lo de pel·lícula contemplativa erràtica que no acaba de dir ben bé res.
Jo imagino que per això no la recordo.
De Les nenes aquesta, la seva vida al col·legi...
Que estava ambientada als 80.
Als 80, sí.
Que era un col·legi femení, que la mare de la protagonista era Natàlia de Molina.
Claro. Ai, sí! Ara m'ha vingut al cap. Ostres, doncs mira, m'imagino que per això... Quan em passa això, quan un guió és erràtic i no... al final l'esborro.
No sé, van fer el programa més de la pel·lícula, crec recordar, no?
Les niñas és probable, però a l'antic, perquè sí. Això parlem del 2020.
Sí, sí, sí.
A la primera versió amb el Jordi.
No.
Sí.
Amb el Jordi Escoda, home.
Sí, en aquesta temporada no l'hem fet.
Clar.
Ah, doncs, o potser no ho van fer. I hem parlat de la pel·lícula, però no l'hem comentada.
I el 2021 ens arriba El ventre del mar, també catalana, d'Agustí Villaronga, el film més premiat de la història del festival, amb 6 guardons, 6.
Sí, però després va marxar de 8 dels Gaudí, va marxar de 8 dels Goya, és estrany. Sí.
I no va aguantar taquilla, de fet.
Bueno, la pel·lícula era complicada, però...
Quan dius que va marxar de 8, vols dir que se'n va portar 8, no?
Festival de l'humor.
Bueno, i aquí acaba la nostra revisió, que us hem de dir que en aquest cas, un cop més, com quan es tracta de títols, ho ha preparat el Xavi, fotent-li un curro espectacular, i ens ha permès tenir aquest debat tan interessant sobre cinema espanyol.
Jo crec que per la 26a edició del Festival de Màlaga li donaríem un premi al Xavi, perquè Xavi, bueno, s'ha fet molt bé, i una persona molt humana, i que...
El Xavi a mi el que me va fer me va comer todo verde.
Benja,
què?
Què fas?
Aquí tots s'encomana.
Què ha passat?
No sé.
Continuem amb la següent secció.
Bueno, si més no, us diem que el Festival de Màlaga se celebra habitualment al març, és a dir que podeu comptar que el març-abril del 2023 parlarem de la 26a edició.
Farem un especial també?
Depèn de si et donen aquest premi o no.
Exacte.
Coses que diria només mirant-la.
I en aquesta secció és quan proposem els nostres títols alternatius per la pel·lícula de la setmana. Javi?
Les protagonistes són una mare jove i la seva mare més gran, per tant, això m'ha portat a Todo sobre mi madre.
En el meu cas, som dones que han de tirar endavant sense molta ajuda dels homes, per circumstàncies diverses, llavors he escollit Soles.
Jo, degut a que aquest nen petitó, que és el punt de partida de la pel·lícula, només té protagonista per plorar i tocar els nassos i caure's al terra i que la portin a l'hospital, he escollit el títol Este niño es un diablo.
Jo ja sé que aquí no... Però discrepo. Jo el trobo adorable, amb aquest nen. Acaba de néixer, que ha de fer plorar.
Clar.
Odio los niños que lloran.
Deixa'm entrar
la darrera secció del programa, la qual connectem amb el Josep Maria. És molt fort que el fet que una persona mai no arribi a la gravació es converteixi en una secció del programa. Em sembla molt heavy. I què hem de fer? No, sí, no tens paraules per
no,
dir?
No, no, perquè...
El Manu igual, el Manu el tenim aquí amb la mà al cap pensant, bueno, una setmana més. He intentat no entrar gaire en aquesta secció. Crec que no té gaire bona relació amb el Josep Maria.
A veure, és que dius, mira, un cop que falti... Vale, dos és anecdòtic, però...
29 vegades, perquè ha vingut dos cops.
Dos?
Dos, sí, els Oscars i l'especial sobre els que es presentaven a l'Oscar. No, perdona.
Va venir a Encanto. Que ens va deixar un moment musical preciós.
Preciós, dos bonites, enamorades. Mm-hmm. I la dels Oscars va venir també. Va venir, perquè es presentava Encanto també. Jo crec que ho fa aposta.
A veure, en porta dos, diuen que no hi dos, sin tres. Esperem que d'aquí a final de temporada vingui un tercer cop.
Esperem. A veure, connectem amb ell, a veure què ens diu.
Sí, truquem-lo a veure on està.
Xavi?
Ostres, Josep Maria.
Xavi, hola, Xavi, on esteus? No, estic perdut. Estàs... Ostres, per això, per on és? No t'he sortit, això?
On ostres, estàs? Tu.
Eh?
On estàs?
Que on estic? Home, on vau dir?
On vam dir?
IKEA.
Com? A l'IKEA?
A l'IKEA? I, a veure... Ojo, però on se surt? Com però... que he de comprar si no surto?
A veure, però com que l'IKEA? Nosaltres no et vam dir a l'IKEA, Josep Maria.
Com que no? Bueno, jo que vaig entendre. Vaig dir... Jo vaig sentir que de... Cinco bolitos, tiene la bola, cinco bonitos, no sé què, de l'escova, dic una escova, un comporta escova a l'IKEA. I m'he vingut i dic... I ara, o sigui, no sé com sortir, em diuen que si no compro alguna cosa no puc sortir d'aquí, i jo no trobo la sortida. I a més m'ha trucat el Manu per dir-me que ja que estava aquí, que li comprés una estanteria a Billy per no sé quins DVDs que li regala el Xavi. I clar,
el Manu està vermell ara mateix.
Una estanteria a Billy perquè m'ha dit que compri 7 o 8 estanteries perquè no li caben els DVDs del Xavi, i primer això, i segon, Xavi, a mi no em regales DVDs.
Veig que aquí hi ha un problema de comunicació, eh?
Sí.
Oients, jo en cap moment he dit que regalaria cap DVD.
Sí, sí, el Manu, bueno, Manu ja està posant unes cares ara mateix, Manu, ja, no et regala.
Acabeu d'escoltar que el Xavi ha dit que em regalaria DVDs.
Tu, com sempre, Josep Maria, entenent el que vols.
Ara entenc per què no ve mai, eh?
Escolta, Josep Maria, mira, vés-te'n cap al restaurant de l'IKEA, que allà es menja molt bé.
Sí, ah, no. És que m'han dit que hi ha unes pilotes així que estan molt bones.
Unes pilotes?
Albòndigues.
Ah. Vale.
Bueno, pilotes, que diem aquí, no?
Pilotes, sí. Ves cap allà a menjar pilotes, eh? Ui, com ha quedat esto, però...
Mandonguilla,
millor. Ves a menjar mandonguilles i espera't que et vaig a buscar. I ja, no et preocupis, ja pago jo el compte i et faig sortir. Mentrestant, agafa el mòbil, que ja tens wifi gratuït, eh? I mira el tràiler, com a mínim el tràiler de... Todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes. La pel·lícula de la qual xerrarem la setmana vinent. Escolta, Josep Maria, s'acaben les setmanes perquè tu puguis venir al programa. Recordeu que tant que els radioients a vegades participen més que tu perquè envien la seva crítica amb el seu nom en un WhatsApp d'uns 30 segons al 699-36-2806. 699-36-2806. Podeu fer-ho a la pel·lícula Todo a la vez en todas partes, que és de la que xerrarem la setmana vinent. Josep Maria, aguanta, que vaig a buscar-te cap allà, eh?
Però escolta, que per on és que hi ha molts bilis. Bueno, entre els bilis. I ara quan hi ha més resultat, la teva bili. Xavi! Xavi!